El ple municipal aprova els tràmits necessaris per avançar en la integració de 5 escoles bressol sense ànim de lucre a la xarxa d'escoles bressol municipals. L'acord ha comptat amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i l'abstenció de la resta de grups. La sessió plenària també ha donat llum verda al Pla Local d'Habitatge. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que ha donat de si al ple municipal d'aquest mes de febrer. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El claustre de la Institut Escola Maria Miret ha informat en un comunicat que dimarts 24 de febrer es va produir una agressió molt greu a una mestra per part de la família d'un alumne. El centre educatiu de Collblanc de Torrassa ha condemnat rotundament els fets i ha expressat la seva profunda preocupació davant d'aquesta situació. El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons prepara una gran festa el pròxim 10 d'abril per celebrar el seu 50è aniversari. Estan elaborant un documental i un llibre commemoratiu d'aquest mig segle de vida i per això han posat en marxa una campanya de micromecenatge per finançar aquests projectes. I en esports ens centrarem en la S, que afronta la segona part de la temporada a la primera divisió femenina de waterpolo. L'objectiu del conjunt de Judit Pujol és tancar la permanència com més aviat millor. Pas endavant per integrar la xarxa municipal 5 escoles bressol gestionades per cooperatives. El ple d'aquest mes de febrer ha aprovat els tràmits necessaris per avançar en aquest procés. Ha comptat amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i l'abstenció de la resta de grups.
Pas important per la integració de les 5 escoles bressol concertades a la xarxa municipal. El ple va aprovar els tràmits necessaris per avançar en aquest procés i que permetrà passar de les 616 places actuals a gairebé un miler. A més, l'equip de govern vol estudiar la possibilitat de crear una empresa pública per gestionar les escoles bressol municipals.
Aquesta aprovació és una necessitat de ciutat. L'Hospitalet necessita ampliar el número de places. Les bressol formen ja part del sistema educatiu i són bàsiques pel desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys. I a petició d'Esquerra Republicana, ens hem compromès a estudiar en el termini d'un any la viabilitat de crear una empresa pública que gestioni la xarxa de bressols municipals.
La mesura va rebre l'abstenció de Comuns, Partit Popular i Vox. Van criticar que el traspàs arriba tard, ja que es va anunciar a finals del 2022.
Muchos padres apuntaron a estas 5 escuelas bressol con el pensamiento de que en breve, 2023-2024, esas guarderías pasarían a ser la red municipal y esos niños han pasado ese ciclo educativo y no han visto la municipalización.
Avui ens porten aquest punt com una urgència, que de fet ho és. Bueno, més que una urgència podríem dir que és més aviat una emergència. Però és veritat que tampoc podem votar en contra i endarrerir encara més la incorporació de les bressols. Si no s'arriba a temps, que no sigui per aquest grup municipal.
El ple també va aprovar de forma definitiva el Pla Local d'Habitatge, el primer de l'Hospitalet, que suposarà una inversió de 28 milions d'euros per facilitar l'accés a l'habitatge en els propers anys.
El plan incluye más de 40 actuaciones con una inversión superior a 28 millones de euros en torno a 5 ejes prioritarios. Ampliar el parque de vivienda asequible, impulsar el mantenimiento y la rehabilitación, prevenir la pérdida de vivienda y atender la emergencia, controlar el buen uso del parque privado y reforzar la política municipal de vivienda.
I per això hi votarem a favor, perquè s'han incorporat pràcticament totes les nostres propostes que hem proposat, totes aquelles propostes que hem proposat i també perquè hem pogut tindre un debat serè i intens amb el govern municipal, cosa doncs, que agraïm i que no sempre passa.
El Partit Popular es va abstenir i Vox va votar en contra.
La fórmula del gobierno municipal no funciona. Tenemos la mayor crisis de vivienda y no la van a solucionar ni habiendo declarado Hospitalet como zona tensionada, cosa que ha alimentado la economía sumergida, el realquiler bajo mano, porque la oferta ha desaparecido del circuito oficial.
El ple també va aprovar que la societat Fira 2000, que s'encarrega de l'ampliació del recinte firal Gran Via, esdevingui mitjà propi de l'Ajuntament. Segons l'equip de govern, aquesta mesura permetrà que Fira 2000 s'encarregui de construir la futura Escola Municipal de Música i un nou auditori a la carretera del mig del barri del Gornal, dins del districte cultural de l'Hospitalet.
El ple municipal també es va donar a conèixer que aquest 2026 serà el darrer any que el Cirque du Soleil actuï a l'Hospitalet. L'equip de govern ha decidit rescindir el contracte que tenia amb l'empresa de circ canadenca per recuperar l'espai de la Feixa Llarga on es representen els espectacles per ús per la ciutadania. Per tant, el muntatge de Curious, que està previst al setembre, serà el darrer espectacle que el Cirque du Soleil representarà a l'Hospitalet, una relació que va començar el 2018. I poc abans de començar les mocions, un grup de persones va protestar al Saló de Plens perquè afirmaven que s'havia negat la petició de paraula al FIC, al Foment de la Informació Crítica, per parlar sobre l'estat de l'educació a l'Hospitalet. Davant la protesta, l'alcalde David Quirós va interrompre el ple municipal, que va estar aturat durant més de 40 minuts. En una reunió amb els portaveus municipals, es va decidir reprendre la sessió.
Per això he aturat el ple, perquè les persones que han intervingut no tenien dret a l'ús de la paraula i el que no faré, poden estar molt tranquils, és demanar a la Guàrdia Urbana que desallotgi aquest ple per segons quines actituds, perquè a més és una fotografia que ni me la crec i ni la vull donar. Que aquest ple, aquest òrgan de govern de la ciutat de l'Hospitalet, no es pot convertir en un circ i des del govern, i evidentment l'alcalde, no ho permetrà.
Volem demanar-li que permeti la participació al ple, perquè de fet el reglament actual ho permet i creiem, si cal que el canviem, però creiem que situacions com les que avui hem viscut no són agradables per ningú, no són agradables per vostè i no són agradables per cap dels altres dels regidors que avui doncs, representem també la ciutadania.
I ara coneguem la resta de mocions que s'han aprovat en aquest ple municipal d'aquest mes de febrer.
No anem massa lluny, avancem, és el títol del manifest pel 8M que han elaborat els grups de dones de l'Hospitalet i que va rebre el suport del ple municipal. Com altres anys, l'únic partit que va votar en contra ha estat Vox.
La moció, no sé qui l'ha redactat ni en el món que vive, que dice, per exemple, no és anar massa lluny voler cobrar el mateix per la mateixa faena. ¿Conocen ustedes alguna empresa en que las mujeres cobren menos que los hombres por el hecho de ser mujeres?
Sisplau.
Perquè sí, tots i totes coneixem empreses on hi ha bretxa salarial, perquè és la realitat de la nostra societat avui en dia encara, i davant dels discursos reaccionaris ignorants, i ho he d'afegir, ignorants, perquè preguntar si coneixem alguna empresa on hi hagi bretxa salarial és no voler conèixer les dades del dia d'avui.
Pel que fa a les mocions individuals, es van aprovar tres mocions d'Esquerra Republicana. La primera, per demanar mesures per promoure els mercats municipals. La segona, per la creació d'una oficina de capacitats diverses. I la tercera, per demanar una reducció de les quotes dels usuaris quan un equipament municipal funciona amb els serveis restringits. És el cas dels usuaris de les piscines municipals, que hi van assistir al Saló de Plens per criticar la situació de l'equipament dos anys després de l'incendi que va afectar les instal·lacions.
Els usuaris de les piscines fan més de dos anys que paguen per un servei que no tenen i que no poden fer ús d'unes instal·lacions i de tots els seus serveis. Aquest retard de les obres creiem que no és justificable i que el tancament recurrent de la piscina exterior per la mancança de manteniment o de neteja o el trencament de la caldera mostren que el servei no es dona amb tota la seva totalitat.
A iniciativa del Partit Popular es van aprovar cinc mocions. La primera per garantir el funcionament de les biblioteques. La segona per modificar el reglament dels serveis de comunicació municipals. La tercera per demanar actes commemoratius pel centenari de l'arribada del pintor Rafael Barrades a l'Hospitalet. La quarta per la instal·lació d'urinaris públics a la ciutat. I la darrera, una moció sobre els mercats municipals.
Porque una parada cerrada significa una venta menos, un cliente menos y por tanto cuantas más paradas estén abiertas mejor le irá al mercado y al conjunto de los paradistas.
Per part de l'Hospitalet en Comú Podem es va aprovar una moció on es demana el compliment del pla de biblioteques de l'Hospitalet.
Des de fa mesos, anys, que hi ha moltes biblioteques que han de tancar perquè no tenen personal, han de tancar caps de setmana, alterns, períodes vacacionals, que van justos, molt justos de personal.
També es va aprovar una altra moció de Comuns per millorar la climatització dels equipaments públics a la ciutat.
L'Institut Escola Maria Miret ha denunciat a través d'un comunicat a les seves xarxes socials que ahir va produir-se una agressió greu a una mestra d'infantil del centre per part d'una família d'un alumne. Des del centre remarquen que no toleren ni normalitzaran cap forma de violència i demanen més recursos per evitar aquestes situacions.
Els cartells ho deixen clar. A l'Institut d'Escola Maria Miret es rebutja qualsevol tipus de violència. Així ho han fet visible des del centre, després que aquest dimarts al matí, durant l'arribada dels infants a l'escola, una mestra d'infantil fos agredida físicament per la família d'una alumna. El professorat ho considera inadmissible i denuncia que els protocols no estan funcionant.
Volem donar suport a la nostra companya que ha patit aquesta agressió, perquè això és inadmissible en un centre educatiu, o sigui, estem una mica preocupades per la situació, la veritat, perquè aquesta persona anteriorment va anar a denunciar aquestes amenaces per part d'aquesta família i no es va fer res, i el dia següent va patir aquesta agressió. Per tant, el protocol no funciona i ens hem adonat que rebem constantment agressions verbals que hem normalitzat i aquesta vegada d'agressió verbal s'han anat a física.
Per això, el professorat reclama que les administracions prenguin mesures per prevenir aquestes situacions i, sobretot, que es disposi de més recursos.
I volem remarcar, sobretot, que els responsables de solucionar aquesta situació, els responsables del benestar del conjunt de la comunitat educativa, és el Departament d'Educació, és l'Ajuntament de l'Hospitalet i és la Generalitat de Catalunya, que són qui han de prendre mesures a l'alçada. Necessitem més recursos, necessitem més professionals, personal especialitzat que pugui atendre els professionals, a les famílies i a l'alumnat, i un reforçament integral dels serveis públics d'atenció a cada barri per poder abordar la qüestió amb la profunditat que es mereix, no? I no només anar a lamentar situacions com aquesta que hem viscut, sinó treballar des de la prevenció.
I pensem que això no es pot tolerar. Llavors demanem que des de la ciutat i des de les administracions competents es prenguin mesures encarades cap a la prevenció d'aquesta violència, a fer també una anàlisi exhaustiu, què està passant aquí a l'Hospitalet, que el professorat i els mestres no ens trobem respectats per les famílies, i creiem que s'han de posar aquestes mesures preventives i també d'acompanyament a l'hora de rebre aquestes agressions, no?
En el comunicat, l'escola apunta que treballa per fer del centre un espai segur on es pugui dur a terme la tasca educativa i on l'alumnat tingui un entorn amable i respectuós on créixer.
Una setmana després de la posada en marxa del canvi de recorregut de les línies L20, L21, L85 i N15, hem visitat el barri de Sant Feliu per saber com el veïnat ha rebut aquestes modificacions al servei. Entre els usuaris, diversitat d'opinions.
Divisió entre els veïns del barri de Sant Feliu pels canvis a les línies de bus L20, L21, L85 i N15 en marxa des de la setmana passada. El nou recorregut ha afectat especialment els carrers de Cornellà i Miralta, on s'han eliminat les parades. Alguns valoren el pas cap a la pacificació, mentre que altres lamenten la pèrdua de servei.
Tenemos que ir bastante más lejos a las otras paradas para coger el 20, que va para allí, para Bilbiche, el 21 va por el otro lado, en fin, un trastorno que estamos todos un poco dislocados.
Como justo vivo en la calle por donde pasaba antes y ahora da la vuelta y no pasa, pues yo está a la parada, está justitamente al lado, que me va bien de ir y no tengo ruido.
El que vive aquí, cada 2x3 tiene el jaleo de que
tiene las puertas abiertas, las ventanas abiertas, el ruido se notaba mucho y de noche más.
Esta misma calle se va a quedar limpia.
La 21 tampoco ya está pasando, entonces pues es muy difícil para todos, diría yo.
El canvi ha pujat en peu de guerra a l'Associació de Veïns de Sant Feliu, que lamenta especialment l'impacte a l'hora de desplaçar-se fins a l'Hospital de Bellvitge.
5 o 6 años antes de la pandemia nos iban a quitar el 11, lo que es ahora el 21, y dijimos de que queríamos una línea que nos llevara de urgencias del Hospital de Bellvitge a urgencias del Brolli. Y ahora nos han dejado solo con la subida del 11, que se nos lleva al Brolli. Y el hospital de referencia que nos toca es urgencias del Hospital de Bellvitge. Y lo único que nos lleva es el 20 y nos deja la puerta principal. Y tienes que dar toda la vuelta a todo el hospital para poderte ir a urgencias, cuando antes pasaba por el barrio.
Alguns dels que han celebrat el canvi han estat els pares de l'escola Pablo Neruda, fins ara rodejada pel recorregut dels busos.
A mí me parece bien, yo como madre que llevo a mi hija a este colegio, porque sobre todo a la hora de la entrada y salida era un problema. Hemos tenido algún problema porque los autobuses tampoco, había demasiado tráfico. Salí a echar la basura porque habíamos tenido lo que era la fiesta de Lampa, el bus no paró, casi se me atropella, estando en un paso de peatones.
En contrapartida per desviaments com els de l'L21, s'ha anunciat el reforç de freqüència de l'L85.
La nova llei de l'habitatge preveu una pròrroga indefinida del règim de protecció oficial en els habitatges que es troben en zones tensionades, com és el cas de l'Hospitalet, una mesura que ha posat en alerta veïns i veïnes del barri del Gornal.
El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya aprovava la nova llei de l'habitatge, una norma molt esperada per alguns sectors, que incorpora la limitació de preus sobre el lloguer de temporada i d'habitacions. La llei també preveu la pròrroga indefinida del règim de protecció oficial en els habitatges de zones tensionades com l'Hospitalet. Una mesura que ha posat en alerta el veïnat del Gornal, un barri que es va aixecar als anys 70, precisament com un polígon d'habitatges socials. Amb la nova llei, si els propietaris dels pisos protegits volen vendre'ls o llogar, ho hauran de seguir fent al preu que fixa la protecció, que és menor al del mercat lliure. Per exemple, un pis de 80 metres quadrats no es pot vendre per més de 288.000 euros.
Els pisos estan marcats en un baremo que et diu habitatge i si els vols vendre en mercat lliure són 40, 45.000 euros més.
No puedo venderlo para poder comprarme otro piso en otro sitio porque te ponen un tope de dinero y cuando me haga más mayor, sí, de poder venderlo bien o irme a una residencia y tener ese dinero guardado.
Se puede alquilar y lo máximo son 550 euros. Entonces, claro, es de risa, sinceramente, porque tal y como está la vivienda de alquiler en Hospitalet, nos encontramos que 550 euros en un piso de 80 metros, pues claro, los vecinos quieren liberar su vivienda, yo lo entiendo.
Una situació que, segons l'Associació de Veïns del Gornal, afecta més de 1.500 habitatges, una xifra que representa la pràctica totalitat dels pisos que hi ha al barri. Precisament, bona part dels habitatges afectats s'havien de liberalitzar aquest 2026, quan vencia el règim de protecció a 50 anys que van signar els propietaris. Tot i que en el seu dia van adquirir els pisos a un preu per sota del mercat, denuncien que ara els han canviat les condicions inicials de compra. El termini de 50 anys ha desaparegut dels documents i ara diuen que la protecció s'allargarà mentre duri la declaració de zona tensionada.
Se firmó un decreto donde todas las escrituras de este barrio, la protección oficial acaba en noviembre del 2026 y lo que no puede ser ahora, porque si a mí me dicen que yo voy a firmar una escritura que la VPO es indefinida, a lo mejor no la firmo. Nosotros hemos comprado con unas condiciones que sí que es verdad que la protección oficial era de 50 años, pero 50 años, pero no que ahora nos digan que es indefinida, que todo esto nos parece muy bien si estas viviendas de protección oficial hubiesen sido las nuevas que van a construir. Pero es que no, es que lo han hecho con carácter retroactivo. És anticonstitucional i és il·legal.
De fet, el Consell de Garanties Estatutàries ja va qüestionar la pròrroga de la protecció dels habitatges. Ara, l'Associació de Veïns del Gornal recollirà signatures per demanar la derogació d'aquest article de la llei.
El sindicat d'infermeria SATSE ha denunciat una vegada més el mal estat de l'aparcament destinat als professionals de l'Hospital de Bellvitge, asseguren que temen per la seva seguretat i demanen solucions.
Hoy a las 5 de la mañana han vallado para poder iniciar los procesos de limpieza, después de una semana de nuestra denuncia. Ha sido hoy, pero bueno, al menos ha sido hoy.
Aquesta matinada han començat els treballs de neteja de la zona del pàrquing que està destinat als professionals de l'Hospital de Bellvitge, que es troba a tocar del camí d'accés al riu, però que també utilitzen molts usuaris al centre hospitalari. Des del sindicat d'infermeria SATSE denuncien des de fa anys el mal estat en el que es troba aquest descampat amb brutícia, forats de grans dimensions a l'asfalt, manca de seguretat i manca de llum. Els professionals temen per la seva seguretat i demanden solucions per condicionar aquesta zona.
Que hay inseguridad. Aparte de suciedad, de jugar en nuestros coches, nos estamos jugando en nuestras vidas, porque a las 6 de la tarde de invierno es totalmente de noche. Hemos denunciado que ni siquiera hay una farola donde se nos pueda ver, donde podamos llegar a nuestros coches seguras, tanto usuarios como profesionales. Y es lo que estamos reclamando, un sitio seguro y acondicionado, aunque sea una explanada que nadie se quiere responsabilizar de ella. Incluso han habido hurtos en los coches, extracción de ruedas, roturas de cristales, o sea, venimos a trabajar o a ser visitados, a visitar un familiar. No venimos a ver lo que nos pasa luego cuando llegamos a nuestros vehículos.
L'empresa externa encarregada de la neteja i retirada de les runes que porten des de fa mesos al descampat ha estat contractada per l'Hospital de Bellvitge, fet que han agraït des del sindicat SATSE. A més, han criticat l'actuació de l'Ajuntament davant d'aquest conflicte.
Agradecer a l'Hospital de Bellvitge que utilice parte de su presupuesto para poder acondicionar la zona le agradecemos. Y un mensaje al ayuntamiento, existimos muy bien en la pandemia, somos grandes profesionales, lo que haga falta, estamos con vosotros. Y ahora la verdad, cuando acabó el COVID y cuando acabó la pandemia, se han olvidado tanto de los usuarios, de los enfermos y de los profesionales, porque no han venido, no han limpiado y quien está asumiendo el coste de la limpieza es el presupuesto del Hospital de Bellvitge.
De la seva banda, des de l'Ajuntament han assegurat que aquest no és un terreny municipal, sinó un espai del Ministeri de Foment. Per aquest motiu, no poden destinar recursos públics a la seva neteja o adequació.
El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons és una entitat socioeducativa sense ànim de lucre que desenvolupa la seva activitat des de fa 50 anys amb infants, joves i famílies dels barris de Sant Feliu, d'aquí de l'Hospitalet, i també de Sant Ildefons, de Cornellà. Per celebrar aquest mig segle de vida, l'entitat ha organitzat una gran festa el pròxim 10 d'abril.
A l'estiu del 1975, un grup de joves, majoritàriament mestres del barri de Sant Feliu, van organitzar un casal d'estiu pels infants del barri. Aquest projecte, que va néixer en un context històric molt determinat, va tenir continuïtat durant el curs 75-76 i és per aquest motiu que ara, 50 anys més tard, aquell grup celebra mig segle de vida ajudant a infants i joves sota el nom de Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons. L'entitat socioeducativa, que també desenvolupa la seva tasca al barri de Sant Ildefons de Cornellà, prepara una gran festa per celebrar aquests 50 anys de vida. Serà el pròxim 10 d'abril a la plaça de les Comunitats, quan també presentaran dos projectes.
Presentarem un documental amb algun aspecte del passat, però molt enfocat en posar en valor el treball socioeducatiu que fa l'entitat. Presentarem també una cosa que és un llibre. Un llibre dels 50 anys del club amb fotografies, però que tenen molt a veure no en una qüestió cronològica d'anys, sinó en una qüestió enfatitzant en el tema dels valors socioeducatius que treballem des de fa 50 anys a l'entitat. I per tant, aquest dia també presentarem aquest llibre.
Per poder finançar tant el documental com el llibre, l'entitat ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma goteo.org, on tothom qui vulgui pot accedir i col·laborar econòmicament per poder tirar endavant aquests dos projectes.
Aquest 50 aniversari l'hem enfocat des d'un punt de vista no de nostàlgia cap al passat, sinó una reivindicació de lo que hem fet, però con posar en valor el treball que fem el dia a dia i com projecció de futur.
El mateix 10 d'abril, l'entitat també presentarà una imatge renovada amb un canvi important en la nomenclatura, ja que deixarà enrere el nom de Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons.
L'ordre de tancament del Pomarejo ha obligat a l'organització de l'Edge Festival a fer alguns canvis respecte als primers concerts programats. El concert que s'havia de fer el 6 de març amb SSS i Tetes Fries es trasllada a la Sala Salamandra. Lamentablement, el concert de Xolotes Mexicanos, programat pel dissabte 7 de març, queda cancel·lat. Les entrades es retornaran sense necessitat de fer cap tràmit. Finalitzada la primera fase, l'AS afronta ara la segona part de la temporada a la primera divisió femenina de waterpolo. L'objectiu és tancar la permanència com més aviat millor.
L'AS Waterpolo ha tancat la primera fase amb bones sensacions, tot i comptar amb una de les plantilles més joves i amb menys experiència que altres conjunts de la categoria.
Bueno, hemos estado ahí casi casi. Es cierto que bueno, la juventud, el no tener un equipo que haya jugado todas en Primera Nacional, que en otros equipos sí que lo hay, y eso al final en algunos partidos nos han ido muy bien, pero en otros partidos nos ha faltado esa experiencia, pero igualmente estoy muy contenta de ellas. Ellas tienen mucha ilusión y muchas ganas y lo darán todo en esta segunda fase.
El conjunt va acabar sisè al grup B i ara competeix al grup D per assegurar la permanència. En aquesta fase es mantenen els punts sumats contra els rivals directes. De 6 partits n'han guanyat 5 i arrenquen aquesta nova etapa amb 15 punts, liderant la competició.
Hemos competido casi todos los partidos, las chicas de actitud un 10, trabajo también, nunca se rendían en los partidos y eso es lo que nos ha hecho el tener tantos puntos ahora para la segunda fase.
La feina feta fins ara permet mirar el futur amb optimisme, però sense relaxacions. L'objectiu és mantenir la categoria. Baixen els dos últims classificats del grup D, tot i la bona posició que el continua sumant.
una evolución del equipo, ir a partido a partido como siempre, que mejoren individualmente y colectivamente. De 6 partidos, al final hemos ganado 5, entonces son bastantes puntos, pero no nos podemos relajar. Tenemos que continuar trabajando igual como lo hemos hecho o incluso mejor.
Aquest cap de setmana, la S Waterpolo inicia la segona fase de la competició. L'estrena serà la piscina Parque Sureste per enfrontar-se al Waterpolo Ciudad de Rivas, en un partit important per consolidar la seva posició al capdavant del grup D.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple municipal aprova els tràmits necessaris per avançar la integració de 5 escoles bressol sense ànim de lucre a la xarxa d'escoles bressol municipals. L'acord ha comptat amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i l'abstenció de la resta de grups. La sessió plenària també ha donat llum verda al pla local d'habitatge. El claustre de l'Institut Escola Maria Miret ha informat en un comunicat que ahir es va produir una agressió molt greu a una mestra per part de la família d'un alumne. El centre educatiu de Collblanc la Torrassa ha condemnat rotundament els fets i ha expressat la seva profunda preocupació davant d'aquesta situació. El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons prepara una gran festa pel pròxim 10 d'abril per celebrar el seu 50è aniversari. Estan elaborant un documental i un llibre commemoratiu d'aquest mig segle de vida i per això han posat en marxa una campanya de micromecenatge per finançar aquests projectes. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.